Què et passa? Que tens la regla o què?
Només ets mestressa de casa.
Dona, havia de ser.
Menges molt per ser una noia.
El teu home et fa el sopar? El tens molt ben ensenyat?
Condueixis fatal.
No t'exhibeixis tant.
Nena, se t'ha passat l'arròs.
Viure entre mirades obscenes. Un sol mot exagerat o un insult. La meva sang a l'entrecuix, el meu escot o la meva intel·ligència. Et confon? Et molesta? Som igual que tu.
Entrecuix polèmic. Amb Mireia Fontanet Viladot i Sònia Olivares Merinos.
Mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer.
Les dones s'estan revelant, els homes no saben què fer. Ho diu la lletra del senzill que estem escoltant de la cantant mexicana Julieta Venegas. La cançó capta l'essència de la cantant i s'inspira en els moviments feministes de Mèxic, un país que surt al carrer a exigir els drets reproductius de les dones en una alarmant crisi on, segons les estimacions oficials, cada dia del 2019 van ser assassinades 10 dones. I és un plaer saludar una setmana més a les activistes feministes Sònia Olivares Merinos i Mireia Fontanet Viladot. Molt bona tarda.
Bona tarda, Gemma.
Hola, bones.
Benvingudes.
Gràcies.
Què tal, com estem?
Molt bé.
Sí.
Com sempre.
Com sempre.
Avui comencem amb la Julieta Venegas, que de fet va ser una cançó del 8M de l'any passat. Del 2020, també ens venia de gust posar-la en aquesta llista de reproducció, que per cert anirem actualitzant també aquesta temporada, aquesta nova temporada, anirem també penjant totes aquestes cançons que, doncs, que ens ajuden a començar aquesta secció. Avui parlarem de dones, però dones que doncs, malauradament s'han hagut de fer passar per homes per complir els seus somnis, no? I una mica per ser qui elles volien ser sense poder ser-ho pel fet de ser dones.
Sí. Dones rebels, no? Aquesta cançó estava molt bé com a introducció, perquè al final no deixaven de ser dones en rebel·lia per poder aconseguir...
I dones que... borrades, també, en certa manera, no? Sí. És a dir, borrar-te com a dona per poder fer el que tu vols, no? Mm.
Sí, perquè al llarg de la història doncs, n'hi ha diversos de casos així de dones que han estat o bé relegades en un segon pla, no? Mm. O bé que les seves parelles, homes o algun home del seu entorn s'ha aprofitat
seva, no?
O sí, apropiat de la seva obra. De la seva obra i del seu llegat, o dones que han hagut de dir que són homes,
exacte. I dones que han tingut d'adoptar també formes masculines, no? Per... Mm.
Sí.
Sí. Pues d'aquestes parlarem avui.
Sí.
Algunes.
Algunes, perquè Déu-n'hi-do les que n'hi ha, eh?
I segurament però... si es fes una mica de recerca en perspectiva de gènere se'n trobarien moltes més.
Sí.
Segurament. Però com que això no es fa massa, doncs...
És complicat perquè vosaltres heu fet aquí un treball de recerca, tenim aquí un quadrant que heu fet vosaltres. És complicat trobar tota aquesta informació?
Jo crec que ara cada cop van sortint es van visibilitzant més fites de dones que o bé han estat pioneres o bé que tenen alguna vida. Bueno, jo crec que algunes són vides de novel·les o de pel·lícula, no? Mm. Mm, les germanes Bronte també es van haver de fer passar per homes per poder tenir un cert èxit literari i ho van fer en plena consciència, perquè si no, pues, sabien que no trobarien el seu espai en la literatura, no? I això s'ha repetit, home, ara seria impensable, no? Que passés una cosa així, no sé, jo sí.
Bé, jo crec que ara el que passa és que moltes dones han d'utilitzar pseudònims, sobretot si són activistes feministes, no? És a dir que
Sí. Final, per protegir-se, no? I protegir la seva identitat i la seva
i al final potser es pot fer un símil, no? És a dir, amb el passat i el present, perquè tristament la igualtat no s'ha aconseguit i per tant, doncs
era Virginia Woolf qui va dir que segurament anònim, no? Totes les obres que estan signades com a anònim...
Havia sigut una dona.
Possiblement darrere d'aquest anònim hi havia un nom de dona.
Sí.
Bueno, de fet, ara això ho trobem molt. Alguna vegada recordo que ho hem comentat a Twitter, per exemple, no? Perfils, ara, en relació al que deies, Mireia, perfils de dones que han d'utilitzar, doncs, això, un pseudònim per no dir qui són, no? Perquè no ho poden fer, realment.
Per no rebre aquestes agressions continuades a través de les xarxes. Sí. Bueno, les xarxes i ja físicament, perquè, no? Jo crec que amb les últimes agressions que s'havien rebut i la Iranzu Varela, no? I l'Espícara Magazine, entre d'altres, doncs no, ja sobrepassen també les xarxes.
A mi el que em crida l'atenció ja només així a primera vista és que ens remuntem molt enrere, no? Per tant, són molts anys enrere de dones que s'han fet passar per homes. No sé per qui voleu començar.
Bueno, es remunten darrere perquè són moments de la història en els que les dones pues, tenien prohibit, per exemple, estudiar o estava molt clar, no? Que la dona tenia un rol molt identificat amb la família i molt domèstic i no se'ls hi permetia, doncs això, pues, tenir accés universitari, no es permetia, per exemple, ho hem dit algun cop també, no podien anar amb bicicleta, no? Bueno, tota una sèrie de coses que fan que s'emmarqui, no? L'audàcia d'aquestes dones en un moment històric i social determinat. Per això, ara en aquests moments potser no tindria massa sentit que passés, no? Una situació d'aquest tipus. No sé, podríem començar per la Jane Barrett, no? Que va néixer al juliol de l'any 1740 a França, vale? Que es va convertir en una experta botànica, vale? Ella es va criar al camp, era filla d'una família humil i treballant al camp, doncs va començar a saber identificar les plantes i les seves propietats curatives. Un cop els seus pares van morir, va començar a treballar com a institutriu per poder-se mantenir del fill del naturalista i botànic Philibert Comerson, que la va acabar convertint en la seva ajudant. A l'any 1766, el Philibert Comerson va voler iniciar un viatge d'exploració per diferents territoris del món, doncs per fer una exploració, no, d'aquestes plantes i això. I volia que la gent viatgés amb ell, però, clar, en aquell moment les dones no podien viatjar no podien navegar a bord de l'armada francesa, i entre els dos van decidir que ella es faria passar per un home, que es diria Jean, per tal de poder-lo acompanyar, doncs, amb aquesta aventura, no? Pues ella es vestia com un home, amb robes folgades, pues s'oprimia un vendatge als pits, que això també és una cosa... Clar, el cos de dona, doncs...
El que és,
sí,
el que
sí, sí, sí. No? S'havia de vendar els pits per poder ocultar el seu gènere. I clar, com que era un home més de la tripulació, doncs va haver de fer les mateixes feines que feien la resta d'homes tripulants. Aixecar pesos, bueno, exactament les mateixes tasques, igual que la resta dels homes. Però aleshores va poder participar en la recol·lecció de més de 6.000 espècies de plantes, no? Durant el viatge, el Comerson va patir alguns problemes de salut i va ser ella la que va dirigir algunes de les expedicions. I algunes de les col·leccions més notables de les expedicions, doncs, van ser realitzades per ella. Però, clar, el seu nom no surt enlloc, van quedar totes supeditades, doncs, al nom del Comerson. A ella se li atribueix el mèrit de la troballa de la Bougainvillea brasiliensis. Vale. L'any 1768, a Tahití, van descobrir una tribu indígena que era una dona i que no era un home. Però com que havia fet una gran feina i tant en les tasques que havia compartit amb els seus companys homes com amb la mateixa expedició, doncs van decidir que no la processarien ni la detindrien. Però tant ella com Comerson van haver d'abandonar l'expedició i es van quedar a Sant Maurici. A Sant Maurici Comerson va morir. I això també és un gir inesperat, perquè ella va acabar obrint un cabaret a Port Louis per guanyar-se la vida. I allà, bueno, es va casar amb un oficial francès i va poder retornar a França el 1776. Clar, fins l'any fins l'any 2012 no se li fa un reconeixement a aquesta senyora, que es va posar el nom de Solanum baretiae, en honor a ella, a una nova espècie sud-americana d'una planta de la família de les patates i de les tomates. Ella va morir el 1807 a Nova Aquitània i l'únic reconeixement públic que se li va fer va ser el de ser l'amant del naturalista i botànic Philibert Commerson. Dos segles després es va escriure un llibre que s'ha escrit l'any 2010 que es diu El descobrimiento de Jane Barrett, de l'escriptora Glynis Ridley, que la va treure de l'anonimat i que va explicar l'aventura de la vida que ha tingut aquesta dona i el llegat que ens ha deixat per la ciència. Comentàvem també, no?, que lo curiós, que lo més destacable durant aquests 200 anys hagi estat que va ser l'amant, no?, del científic botànic que era reconegut. Jo crec que és important també ressaltar que aquesta dona va aconseguir fer tot això. Possiblement es diu que era analfabeta, per això no es pot, no hi ha els reculls d'aquestes col·leccions que ella va fer, perquè no era ella qui ho podia escriure. Tot i la saviesa que ella tenia, però no havia tingut el privilegi en aquell moment de poder-se formar.
Jo em vull explicar una altra perquè ho he llegit fa poc en un llibre i em va causar estupor, que no sé com es diu en català. És la reina Cristina de Suècia, l'any que neix es va fer una pel·lícula i és famosa, no? Aquesta senyora va néixer el 1626 i l'any 1960 la Cristina de Suècia es va caracteritzar perquè anava vestida com a home, era molt intel·ligent, tenia molta formació, coneixia matemàtiques, diverses llengües, i arriba un moment en què ella abdica del tron de Suècia perquè diu que no es vol casar. Llavors, 1960, segle XX, un grup d'investigadors decideixen que no podia ser una dona i aconsegueixen exhumar el seu cos, que està en una església de Roma, per comprovar si el seu cos coincidia amb un home o amb una dona. Total, que després de molt batallar, aquests científics aconsegueixen desenterrar el cos de la reina Cristina, però després de 400 anys d'estar enterrat no van poder comprovar si tenia òrgans sexuals masculins o femenins, i per tant no van poder comprovar la seva hipòtesi de que la reina Cristina una dona no era, potser era un home o un intersexual, però una dona no ho podia ser per això, perquè tenia cultura i perquè no s'havia volgut casar.
Clar, aquesta és una de les, és un dels factors que feien que les dones estiguessin relegades sempre en aquest segon pla. El fet de considerar que les dones no tenien la mateixa intel·ligència que els homes, no? I això és una cosa que s'havia repetit Plató, Aristòtil, des de temps immemorials s'havia anat repetint que el cervell de la dona i de l'home eren diferents i que en el cervell de la dona no hi cabia un bri d'intel·ligència.
Bueno, Darwin també ho diu a la seva teoria, que evolutivament les dones són menys intel·ligents i inferiors als homes per un tema d'evolució. Vull dir, un senyor que té una teoria molt coneguda. Doncs el 1960, fa no res, un grup de científics, savis, suposadament, van aconseguir desenterrar la reina Cristina de Suècia.
Sort que vam tenir tot un seguit de dones que no es van creure que no eren igual d'intel·ligents que els homes i que van decidir fer el que els hi va semblar, no?
Sí, sí,
contra vent i marea.
Sí.
Bueno, després a Catalunya tenim un cas que és molt conegut, que és el cas de Víctor Català, de la Caterina Albert, que ella va néixer el 1869 i va morir el 1966. Aleshores, ell, novel·lista, narradora, autora teatral, poeta, va encetar una tradició literària catalana escrita per dones, però que es va veure forçada a amagar la seva identitat sobre aquest pseudònim masculí, no? Era filla d'una important família de propietaris rurals i el seu pare la va esperonar, no?, a que ella continués, no?, amb aquesta vessant artística. ella es va donar a conèixer amb un monòleg teatral que va ser la Infanticida, vale? Que va estar dissenyat als Jocs Florals d'Olot el 1898, però va ser un escàndol perquè quan es va saber que l'autora, doncs, d'aquest monòleg teatral era una senyoreta de l'Escala, vale? I arran d'això és quan ella decideix amagar la seva identitat, vale? Perquè si no la seva obra no va ser representada fins a l'any 1967 al Palau de la Música Catalana, en què se li va fer un homenatge pòstum a l'autora.